Avui, dia de la lluna plena de maig, 26 de maig, se celebra el dia de Vesak, aquesta data que ha estat reconeguda per les Nacions Unides com el dia més sagrat per milions de budistes a tot el món, perquè coincideix amb el naixement de Buda fa més de 2.500 anys. Va ser l'any 623 abans de Crist. Doncs avui és 26 de maig del 2021. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit d'aquestes i altres notícies aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A la meitat de la setmana, dimecres 26 de maig, dia important pel budisme avui, com dèiem. Hores d'ara amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. A més, avui parlarem de sardanes. Sí, sí, de sardanes, perquè a poc a poc tornen a haver els aplecs sardanistes. Parlarem amb el Joaquim Fabrés, de Mollerussa, president de l'agrupació sardanista de Mollerussa, perquè aquest dissabte a les 6 de la tarda, després d'un any i mig, tornen o tornaran a ballar sardanes a Mollerussa. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies que són les protagonistes, acompanyades pel Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de dos quarts de dues, doncs parlem de tots els temes d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona a l'espai amb veu de dona. Tot això aquí, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, des de COPE Lleida. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bueno, ara sí, ja fregant els 21 graus a la ciutat de Lleida.
Porten força dies a les temperatures frenades. Avui tindrem tota la jornada un tel de núvols alts i mitjans que faran resol, estones taparan el sol i mantenen contingudes les temperatures que no s'enfilen més enllà dels 25, potser avui 26, ahir 24, però això s'ha acabat. Avui és el darrer dia de temperatures frenades. A partir de demà, doncs ja podríem dir que arriba almenys durant uns 3 dies, no més 3 dies, temperatures cap amunt, estiuenques. És a dir, que fregaríem els 30 graus a les zones més càlides de les comarques de Lleida, que és el Segrià i la Plana, entre 25 i 30 graus, i de cara a dissabte farem un salt als núvols, vull dir, pujaran les temperatures. Està previst que el dissabte sí que podien tocar una temperatura molt alta, de 32, 33, 34 graus, fins i tot de temperatura màxima a la Plana de Lleida, sobretot el Segrià. A tot això, el dissabte a la tarda ja podia ploure, tempestes i xafes al Pirineu i Prepirineu, i si això se confirmés, el diumenge tindrien un altre dia, pues al revés. Un desplom de les temperatures, un cel ennuvolat i pluges generals, que haurem d'anar confirmant els propers dies. De moment ens hem d'aguantar avui en un dia molt agradable, temperatures entre 20 i 25 graus, 3 dies de calor durant les tardes, de 30 a 30 graus dijous i divendres, el dissabte pot ser molta calor, i a l'espera d'un canvi de temps de cara a diumenge, a veure si confirma o se retrasa o se n'avança.
Bueno,
confirma. És el resum de la setmana.
Ens haurem de conformar. Escolta, sí, ja perfecte el dia d'avui, ja.
Avui és un dia, pues, bueno, agradable. En quant a temperatures, no tenim un sol fort, la radiació solar està una mica filtrada per aquest tel de núvols alts i mitjans, i així continuarem el dia d'avui. I demà tenim el salt de les temperatures, que tard o d'hora ha d'arribar.
Sí.
Verem la durada, si només és fins dissabte o si es perllonga més.
Ja.
Confirmant el propers dies.
Molt bé, doncs veurem com van. De totes maneres, ja m'has dit que pluja com a mínim fins diumenge. No n'hi arribarà, eh?
Fins la tarda de dissabte, que podien subir, fins i tot la tarda de divendres al Pirineu poden ja subir ja els núvols de tempesta, aquestes de cotoflux, que es diuen cúmuls, cumulonimbus, que degut a la calor que tindrem per sota es poden formar durant la tarda i caure ruixats més o menys importants, no tan importants divendres, més importants i més generals dissabte, però ja ho anirem confirmant, perquè aquesta forma de ploure és a curt termini de previsió, no a molts dies de termini.
Sí, sí, us fa anar de bòlit.
Mira, temps durant el cap, una cara molt càlida dissabte i una creu de pluies i més núvols i desplom, desplom important de les temperatures. Avui quan veus la temperatura màxima prevista per diumenge, diu, no me la puc creure. Si venim d'un dissabte de 34, com pot caure 20 graus el diumenge? Bueno, després, els propers dies suposo que suavitzaran aquest dalt a baix tan gran de temperatures entre dissabte i diumenge.
Bueno, divendres, a més, que tenim...
Sí, previsions a més llarg termini.
Perquè llavors ja en podrem parlar.
Però els 30 graus, potser a partir de demà, pues, si no els 30 seran 29, bueno, la caloreta que en guany estava enrederint una mica.
Sí. Molt bé, doncs, Armando, parlem demà.
Parlem demà.
Gràcies.
Bona tarda, adéu.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs a les 12:26 minuts, dimecres 26 de maig, comencem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida dient que el Partit Popular a Lleida va nomenar ahir a la tarda Xavi Palau, portaveu del partit a la Paeria de Lleida, com a nou president de la formació a la província en substitució de Marisa Xandri. Xavi Palau, què tal? Bon dia. Xavi, què tal? Com estàs? Xavi, perdona, necessito que et moguis perquè ens arriba el so molt entretallat i està clar que a la ràdio hem de poder escoltar bé, eh?
Ara me sentiu millor.
Sí, Xavi, que no t'havíem pogut escoltar ni l'entrada com el que diu. Escolta, dic, ahir triat nou president del Partit Popular a la demarcació de Lleida. Escolta, això és un pas més, eh?
Home, doncs sí, s'implica més responsabilitat i sobretot doncs, continuar treballant per l'interès de la nostra ciutat i ara de la província, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió i assumeixo el repte doncs, amb lideratge, amb equip i amb esforç.
Els principals objectius que t'has marcat, Xavi?
Doncs, bàsicament, aquest canvi serveix per tres qüestions. Primer, agrair amb gratitud a la direcció sortint per la tasca feta en 4 anys molt difícils pel Partit Popular de la ciutat de Lleida i per la nostra província, però els objectius que marco és que això suposa dos fites importants. Primer, reforçar la meva candidatura a les municipals del 23 de Lleida de Ciutat, on els sondejos interns ens donen molt bons resultats, perquè replegarem el votant de Ciutadans, inclús votant descontents de socialistes. En aquest sentit, crec que farem un molt bon resultat a Lleida Capital. I segon, perquè al final se'm doni la capacitat per poder obrir el partit a la societat civil lleidatana per liderar un projecte de centre-dreta lleidatà i, sobretot, de principis i valors democràtics que són els que nosaltres defensem i representem a Lleida i a la província.
En parlarem a fons en una altra entrevista. Avui és actualitat i volíem escoltar la veu de Xavi Palau. Només per acomiadar-te, perquè sé que has d'entrar en una reunió. Tercer detingut per agressió amb navalla en 4 dies a Lleida. Això és una cosa que darrerament és un degoteig i que la percepció, almenys de la gent amb la que parlo, la gent que ens envia missatges a la ràdio, és que comencen a notar una Lleida no segura.
No és que la notin, és que és una realitat. Jo quan em vaig presentar per candidat a l'alcaldia el 2019 ja ho vaig dir que feia falta més seguretat, presència policial, coordinació policial entre els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat a Lleida, Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i sobretot fa falta administracions que recolzin els cossos i forces de seguretat, cosa que no passa a Lleida. Per tant, a Lleida fa falta major presència policial al carrer, contundència en l'aplicació de les normes, perquè s'està convertint en una ciutat sense llei. Això és fruit d'unes polítiques bonisques de Pollo Postius i Talamonte, més la complicitat dels socialistes que estan permetent que Lleida sigui una ciutat impune amb aquelles persones que delinqueixen i donen a terme activitats i conductes incíviques. No podrem recuperar Lleida i no podrem captar inversions si no posem tots els instruments al servei de la seguretat, del civisme i sobretot d'una Lleida pacífica i tranquil·la, que és el que nosaltres proposem. Ricard, aquest divendres nosaltres presentem una moció al ple per recuperar el centre històric amb 17 actuacions.
Sí.
Perquè portem 40 anys de socialisme, més 2 de tripartit, que no se n'han pres. Algunes d'aquestes actuacions van encaminades a la seguretat i el civisme, fent, ho aplicaran. Bueno. Tenim molt clar que el futur de Lleida i una llibertat per la ciutat passa per tenir seguretat als carrers.
Doncs Xavi, en parlarem en profunditat en una altra entrevista. Avui et volíem saludar, donar-te l'enhorabona. Xavi Palau ha estat nomenat nou president de l'agrupació del Partit Popular a la demarcació de Lleida. Xavi, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona i una abraçada.
Moltes gràcies, Ricard. A tots els veients. Adéu.
I el que dèiem, tercer detingut per agressió amb navalla en 4 dies a Lleida. Un arrestat, a més, aquesta matinada hi ha hagut un altre arrestat per trencar-li el nas a un altre, a Baró de Maials. Al final no és que ens les inventem aquestes notícies per dir, mira, és que a Cope Lleida volen... No, no, és que això és el que passa. I com que és el que passa, t'ho expliquem. I ho sento si al final hi ha algú que es posa les mans al cap i diu, és que clar, només expliqueu el dolent. Home, potser sí, que els mitjans de comunicació a vegades pequem per explicar les coses que no agraden. Però és que més que no agradar aquestes agressions ja contínues a la ciutat de Lleida, és que estan passant més a sovint ara. I això sí que potser indica un canvi de tendència i potser sí que fa falta que canviï alguna cosa a la ciutat. En fi, en parlarem els propers dies que tindrem temps de fer-ho. Parlant de successos, aquest matí hi ha hagut un espectacular accident on una persona ha resultat ferida greu, una altra amb lesions lleus, en un accident al carrer Baró de Maials, amb creuament amb Jeroni Pujades, a la ciutat de Lleida. Ha sigut aquest matí. Segons la Guàrdia Urbana, s'han vist implicats una motocicleta, el conductor del qual ha resultat greu, una furgoneta, un turisme i una vianant que es trobava a la vorera, que finalment ha estat ferida lleu. L'accident, evidentment, ha provocat molta expectació a la zona, perquè a més ha estat en ple matí, amb horari comercial. Per cert, parlant d'accidents i parlant de xarxa viària, recordeu que la A2, entre els seus enllaços de Corbins i Balaguer, ha entrat en obres, que per tant s'ha anul·lat 2 carrils de circulació i que els altres 2 es fan anar en els 2 sentits de la marxa. Per tant, segur que hi haurà retencions, depèn de les hores, més o menys, i per tant, si heu de fer anar aquesta via, s'ha d'anar amb temps i amb tranquil·litat i amb ull, perquè conforme t'hi vagis acostant, tant si vas direcció Saragossa com direcció Barcelona, et trobaràs retencions o o trobaràs doncs la comunicació més lenta. Per tant, s'ha d'anar amb molta cura. Ho avançàvem la setmana passada, però segons les dades de previsions de collita de fruita de pinyol europees presentades avui, dimecres, a la fira Medfell European, la producció de préssecs i nectarines europea experimentarà una disminució global del 18% respecte a la de l'any 2020 i se situarà en una mica més de 2 milions de tones, esdevenint la més baixa dels darrers 30 anys. 30 anys. Parlàvem la setmana passada de les dades a la demarcació de Lleida amb un descens de l'11% respecte a l'any passat, però és que l'any passat ja havia estat baix. Per tant, estàvem parlant d'un 34% inferior a la mitjana dels darrers 5 anys. Ara ens ho diuen a nivell de tots els productors d'Europa. Obrim ara la plana local. A l'Ajuntament de Lleida ja adjudica la redacció de l'avantprojecte de l'alberg per a temporers sense sostre i emergències. Saps que ha anat, el que coneixem com l'alberg de Pardinyes, que ha anat canviant de nom, d'usos, de mides i de dimensions. Amb tota la problemàtica que hi ha, i encara sense asseure's amb 2 associacions, o una associació i una plataforma, que li estan dient a l'Ajuntament que aquell solar ja tenia un ús i que, per tant, no se'l pot canviar per ficar-hi una altra cosa, doncs sense asseure's a parlar amb aquestes persones i amb tota la gent que representen, recordo que van reunir més de 5.300 signatures, que això us pot semblar fàcil, però us asseguro que és complicat. Doncs sense esperar res, el govern municipal ja preveu ubicar en aquest equipament comunitari a Pardinyes i que entri en funcionament el 2022 i ha adjudicat la redacció de l'avantprojecte. Per tant, segueix avançant aquest projecte. I a territori, llegir i caminar es donen de la mà en 6 propostes de passejos literaris pels camins de l'Alt Pirineu i Aran. És una activitat força maca, inspirades en algunes de les rutes a peu que fins fa un segle es recorrien quotidianament. En tema de salut, direm que la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i que no seguirà sent-ho quan entri el seu substitut, ha afirmat que l'oci nocturn podria reobrir a les portes de l'estiu i ha afegit que és ben probable que pugui ser per Sant Joan. Alba Vergés ha expressat respecte per les persones que hauran de prendre la decisió, però ha afegit que coneix el que ja s'ha treballat amb el futur conseller Josep Maria Argimon, i la consellera en funcions ha afirmat que la revetlla de Sant Joan la gent la farà i per això veu amb bons ulls que hi hagi maneres diferents de poder celebrar-la. Recordo que l'any passat, exactament l'any passat, per la revetlla de Sant Joan a la demarcació de Lleida és quan es van acabar totes les restriccions i quan hi va haver els contagis massius. Per tant, la situació és totalment diferent, però tampoc cal que tirem que tampoc pensem que ja s'ha acabat tot. Per cert, que una fallada informàtica va impedir ahir administrar segones dosis a l'11 de setembre, al pavelló 11 de setembre, i aquesta fallada informàtica fa que hores d'ara no tinguem les dades actualitzades de salut que preveu donar-les al llarg de migdia. Per tant, ens hem de quedar amb les dades que teníem ahir.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, doncs amb totes les dades ja sobre la taula i l'actualitat, hi ha un altre tema que m'agradaria tractar avui, i és d'aquells que et fa veure que a poc tornem amb aquella normalitat. Ja sabeu que no és una cosa que m'agradi especialment, parlar de les normalitats, de la nova, de l'antiga, de la recuperada o de la nova normalitat. Però sí que és veritat que alguna cosa va canviant a poc. Encara hi ha gent que no fa les coses bé, però cada vegada menys, i cada vegada doncs podem tornar a fer activitats que fa molt temps que no fèiem. Que això sí que crec que és un indicador de que la cosa realment sí que està canviant i que ens permet pensar que aquest estiu pot ser diferent. Mira, marxem cap a Mollerussa avui, i parlarem amb el president de l'agrupació sardanista de Mollerussa, el Joaquim Fabrés. Joaquim, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, què tal, com estàs? Tot bé?
Bé, una mica, el que dius tu, recuperant aquesta maldita normalitat.
Sí, sí.
Tampoc no m'agrada dir normalitat, perquè, bueno, no crec que és una paraula molt encertada, no. Però sí, intentant recuperar al màxim el que era la vida fa un any i mig.
Clar. Com a president de l'agrupació sardanista, vosaltres, evidentment, com pràcticament tot el que es realitza a la primavera, l'any passat, l'any 2020, veu haver de cancel·lar els actes, no?, que fèieu habitualment, que el que fèieu, anem a explicar-ho, el 2019, sense anar més lluny, vosaltres durant tot un dia doncs fèieu ballada de sardanes, sopar i una mica de festa, no? Sí. Que és l'aplec que feu el mes de maig.
L'aplec de la sardana, que aquest any celebrarem la 41a edició, 41 anys d'aplec, sí, i que l'any passat, lògicament, pel motiu de la pandèmia, el mes de maig estàvem tots tancats a casa, no es va poder celebrar. Va ser un aplec virtual, però que...
Ja, bueno, sí, però...
L'aplec físic, que és el que agrada a tots pregats, no?, trobar, sortir-nos,
i tant,
parlar amb la gent i socialitzar, que és el que jo dic, és el que trobem més a faltar tots, i amb el món sardanista encara més, és aquesta socialització, no? Podem veure en places, carrers, trobar-te, ballar a la sardana, que és el que ens agrada, i passar una bona estona.
És que et anava a dir això, Joaquim, hi ha moltes coses que sí que les hem pogut més o menys tirar en van a través de la virtualització, però justament un aplec sardanista que t'has de donar la mà amb la companya o el company que tens al costat, per molta pantalla que et posin, no, ho sento, no es pot fer, No es pot fer.
No és el mateix, és com, no sé, les fires, com altres relacions, no?
No, sí. No.
I has d'estar, el contacte és bàsic, és primordial per poder celebrar certs contactes.
Molt bé.
Sí que pot ser recordatori, sí que pot...
No, que sí, fer, no? I mantenir la... O sigui,
exacte,
mantenir el contacte.
La flama viva que
correcte,
tenim nosaltres.
però no és el mateix.
Això, no, i ara, què va?
Per tant, suposo que el que fareu aquest dissabte és esperadíssima per totes i per tots. Aquest dissabte, a Mollerussa, a les 6 de la tarda, com deies, hi ha aquesta 41a edició d'aquest aplec sardanista, desvirtualitzat, us trobareu, us donareu les mans i a ballar sardanes.
Sí, ja... Clar, també hem de tenir en compte que tot el que és la part de cultura i festes tradicionals és l'últim que s'ha aixecat el veto del Procicat, no? Perquè som els que hem estat més castigats, jo encara no entenc per què, però això seria parlar d'un altre tema.
Sí.
I per fi, sí, a Mollerussa, per fi, tornarem a ballar sardanes, i és d'aquells temes que anem pel carrer trobant a sardanistes sempre, ei, Joaquim, quan tornarem a ballar, que no podem ballar, que és molt esperat, sí que està esperat, molt esperat, inclús com que hem de fer reserves prèvies, perquè hem de diferenciar el que és el públic assistent, que pot dir i l'escoltarà sardanes, que no cal inscriure's, però els que ballem, els que estan als dansaires, que hauran vist a ballar sardanes, sí que s'han de registrar prèviament o el mateix dia, perquè hem de fer colles tancades i tal.
Clar,
i estem rebent inscripcions des de Reus, de Tarragona, de tota la de part de la província de Lleida, però, bueno, des de Torres de Segre, de tot arreu, perquè hi ha ganes, i com que, clar, van sortir una miqueta així com a poquet, doncs com els bolets, no? Van sortir un a un.
A comptagotes, no, és que és així.
Sí. Clar. El sardanista que en té ganes que desplaça a altres ciutats, altres pobles, per ballar, perquè realment, clar, fa tant temps, fa més d'un any i mig que no ballem, doncs
clar. Us dono una plana web sardamollerussa.cat, allí trobareu tota la informació, sardamollerussa.cat. Us reunireu al Parc Municipal de Mollerussa, com ja ha dit el Joaquim, s'ha d'inscriure, s'ha d'identificar la gent, hi ha d'haver uns aforaments, una mica de normes, evidentment. Us trobareu a les 6 de la tarda i aquest any se centrarà en una ballada, realment.
Sí, en una ballada sola, no farem el sopar tradicional que fèiem, ni la ballada de nit, perquè clar, també ens obliguen a tancar a les 11, ja no volen temps, i el sopar, com que tampoc no està permès a distribuir begudes ni menjar, doncs ja no ho fem. Però almenys amb una ballada, almenys recuperem una mica el que és l'agenda de l'agrupació, però sé que és una agenda molt completa, perquè l'altre acabem fent entre 10 i 11 actes l'any, i clar, aquest realment serà la represa. L'any passat vam fer algun concert, quan ens van deixar, però
clar,
no és l'agenda habitual de l'agrupació.
Joaquim, ja que parlo amb tu, volia aprofitar. Escolta, quina és la salut de la sardana? No, parlo de la salut, ara no aprofitant el tema de la pandèmia. No. Està la sardana avui en dia?
Mira, la sardana, crec jo que com totes les festes populars, les estacions populars, està patint. I aquest any pues, ha sigut una estocada molt forta, la veritat. Que continuarem, sí, clar, continuarem, però que és una, són temes que s'haurien de tractar i treballar molt. A mi quan m'entrevisten m'agrada dir que necessitem aquest suport institucional que tenen altres arts escèniques, no?
Sí.
Perquè, clar, per exemple, hem passat un any i mig, m'explico, sense altres, per desgràcia, actors, directors de teatre, músics, tot això, patim molt, molt, vale? Però, clar, nosaltres també tenim uns músics, són les cobles, que han patit moltíssim. I totes les associacions nostres, són el 90% són sense ànim de lucre, són gent que te dediques fora d'hores de feina. I, clar, això encara patim més. Els teatres, al final, tenen unes línies, tenen... podran buscar una ajuda, el que sigui, que nosaltres això no ho tenim. I ja no és... no cal parlar només de diners, nosaltres no necessitem només diners per tirar endavant. Necessitem el suport institucional amb tot el seu... diguéssim, facilitar-nos, no?, a poder arribar a les escoles, a facilitar-nos a poder... que els tècnics de cultura dels ajuntaments s'impliquin amb el moviment cultural i per-me amb el sardanista, no? Si necessitem amb totes les eines que tenen a la seva disposició totes les entitats, poder-les posar. Tenim sort perquè els ajuntaments, la majoria d'ajuntaments, estan molt involucrats. A Lleida tenim molta sort perquè la Diputació de l'Institut d'Estudis de l'Ebenc donem suport al que diguem a la mare de tots nosaltres, que és la federació. Però amb tot això, si ens porten diners, jo sempre trobo a faltar aquest suport
diguéssim, dels tècnics, no?, de la part cultural, de dir, vinga, va, què us fa falta? Com ho podem dinamitzar? Veniu, assentem-nos,
què podem fer? Tens tota la raó, no sempre és un problema de diners.
No, no, perquè dius, clar, tothom organitza. Nosaltres organitzem, llei d'organitza, els del Picat, tothom organitza, però al final tu vas a l'Ajuntament i dius, mira, vull fer això. Vale, necessito això, 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 l'altre, bueno, doncs el que tinc jo, el que tens tu, te fa l'acte i s'ha acabat. Ja està, un acte més de Festa Major, un acte més del poble. Però falta aquell fet de dir, bueno, va, no que us fa falta, què podem fer perquè vingui més gent? Aquell assentar-nos a una taula i des de tots aquests departaments d'aquests tècnics, no?, poder donar aquest suport. Realment, què hem de fer? Cursos a les escoles, com, que ja els tenim, els Alcime Variant, però es queden allà. Com podem projectar això més? Què podem fer més en aquest aspecte, no? Això és el que jo trobo a faltar més perquè la sardana i la cultura popular tinguin més bona salut. Ara estem una mica així entrant ja a urgències, saps?
Ja.
Manera.
No,
i abans d'acabar d'entrar, clar, és més fàcil ara abans d'entrar a urgències que poder donar un balon d'oxigen, no? No?
Sí.
Que no, que quan ets a dintre i quan ets a dintre...
No, no, prevenir abans de curar, és que això serveix en totes les facetes de la vida. I Joaquim, escolta, ja per acabar... escolta, imagina't que, o sigui, imagina't i explica'm què sentiràs quan comenci a sonar la primera nota aquest dissabte a les 6 de la tarda, perquè bueno, dono per suposat que balles sardanes.
Sí, tant, mira,
Joaquim, tu què sentiràs? Pèls de punta, segur.
Segur, mira, ja vam tenir aquesta experiència que el dissabte passat a Linyola, que vam fer el primer concurs de coses sardanistes a banda de la primera agrupació, el cap d'enxer de la colla Somnis del Pla de Mollerussa, una colla del Mins i Dones que ballen sardanes, i vam participar, vam poder tornar a participar a Linyola aquest dissabte passat. El fet de poder tornar a ballar, perquè sí que hem estat entrenat, però el fet de poder ballar en una plaça, el fet de poder compartir amb altres ensaires, no? Fet això de ballar una sardana, que és el que ens agrada, és una mica de descripció, suposo que com a tots, no? Però tu pots recuperar allò en aquella activitat que t'agrada, que tu passis
que sí,
bé,
que sí, que sí.
Doncs, bueno, és aquella alegria immensa que et dona, i aquí ho podrem reviure amb la gent de Mollerussa.
Doncs, mira, ni que sigui aquí enllaunada i a través de la ràdio, ja, mira, t'ho dic de veritat, vols de punta, de veritat, jo veure la comunió de la gent units i, escolta, ballant la sardana és una d'aquelles experiències que si no l'heu provat mai... Ni que sigui, és que mira, no m'atreveixo a ballar perquè no en sé, però, escolta, cap problema, però anar-ho a veure. Aquest dissabte a les 6 a Mollerussa ho pots viure. Jo crec que després de l'any que hem passat pot ser una injecció de moral o d'autoestima, o digue-li el que vulguis, o cadascú que es busqui el seu resultat, però crec que pot ser força maco, aquest dissabte a les 6 a Mollerussa. Joaquim Fabrés, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a la vostra disposició. Moltes gràcies. M'agrada molt sempre els mitjans de comunicació que ens fan una mica d'altaveu del nostre, perquè realment sempre ens fa falta. I és molt d'agrair que estigui la sardana, el moviment sardanista, estigui present als mitjans de comunicació. Moltíssimes gràcies.
President de l'agrupació sardanista de Mollerussa. Joaquim, una abraçada, que vagi bé dissabte.
Merci. Fins altres.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores, també som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola, a Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com cada dimecres ens plantem a la una de la tarda amb l'entrevista més cosmopolita. Amb qui? Doncs amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Una mica emboliat, perquè com estic amb això de les cates, del cafè, del cava, de la cervesa i tal, de la fecoll, doncs
clar,
una mica
clar.
Emboliat.
Bueno, però t'has recorregut Lleida, has anat a mirar paradors...
No, jo he anat a mirar els aparadors, estic fent uns espais de vídeos dedicats a la plec.
Mare de Déu.
I estem molt bé, s'ha recuperat un espai, Ricard, molt xulo, que l'has d'anar a veure, que és el Mercat del Pla.
Sí, sí, sí.
Molt, molt bé les activitats, estan quedant molt bé allà.
Sí, sí, sí. Escolta, qui coneixem avui?
Bueno, avui és difícil de presentar. De veritat que és difícil de presentar, primer perquè jo l'he vist néixer. És lleidatana. És bueno, una dona que va començar aquí fent teatre. Va començar al conservatori fent piano. Però ella actualment és actriu, és presentadora, és model, té el seu propi canal, bueno, fa de tot i més, no? De Lleida se'n va a Nova York, i de Nova York ara està a Los Angeles, i jo vull parlar amb la Denise Borràs i Trepat. Denise, perdona que et molestem amb aquesta hora de la matinada, però benvinguda.
Hola, Cosme, cap problema, quina il·lusió estar aquí avui amb vosaltres.
El que passa que em fa una mica de por, perquè tu parles més anglès que ni català ni castellano.
Quasi, quasi. Els últims 7 anys de la meva vida sol he parlat anglès.
De tota manera, Denise, el que sí que podem dir que vas començar amb molta il·lusió. Ja eres ben petita, que ja despuntaves com a actriu, però sobretot has tingut una mànager que ha estat ta mare i el suport de ton pare.
Això segur. Si no fos per ells, no estaria aquí.
I per què et va donar per aquest món? Per què t'agradava la retalia?
Mai he volgut fer una altra cosa. I recordo començar els Pastorets i allí va ser la primera vegada que vaig pujar a un escenari. I tu estaves allí. I ja ho vaig saber des d'aquell moment que vaig començar, vaig fer l'Arcàngel Sant Miquel. No podia imaginar fer una altra cosa en la meva vida.
No, no, ho vas intentar de totes formes. Vas fer moltes representacions. Jo calculo que van ser uns 8 anys aquí a Lleida. Vas estar en diferents companyies i vas fer papers suficientment importants. I tens una virtut. Si ara et dono un paper, en 4 hores pots fer la representació, perquè la teva memòria és meravellosa.
Sí, realment he tingut sort amb això. Jo, sí, sé que hi ha actors que els costa una mica més, però la memòria és fàcil per mi.
Has deixat penjada a les Terres de Lleida i també a Catalunya. Quina experiència va ser la més bonica que vas tindre aquí a Terres de Lleida com a actriu?
Aquesta és una pregunta molt difícil. N'hi ha moltes, però penso que una tradició molt bonica per mi és els Pastorets, que inclús vaig continuar fent un cop vaig vindre a Nova York i tornava a Lleida per les vacances de Nadal. I sempre ha sigut molt especial perquè va ser el primer lloc on jo vaig començar i és una obra que jo he fet durant molts anys. Crec que vaig estar als Pastorets uns 8 o 9 anys, així que és molt especial. Encara que no fos l'obra més gran en la que he estat, sempre serà especial per a mi.
Te'n vas a Nova York i comences a despuntar moltíssim. Estàs en grans directors i grans productors, e inclusiu te donen a tu alguna direcció. De tota aquesta experiència que vas treure a Nova York, què és el que et quedaries?
Tot. A Nova York vaig aprendre tot el que és la tècnica que estic utilitzant avui en dia, però penso que el que més em va impactar, que és algo que no coneixia abans d'estar a Nova York, va ser la lluita per l'escenari i per pel·lícules. I que és el que vaig començar a Nova York i estic continuant ara aquí, que és lluita amb espases i tot això que fan a les pel·lícules i els escenaris. És tota una coreografia i és tot un món que és dintre de l'actuació, però és un món una mica a part també, que necessites certificacions. I és algo que sempre m'ha fascinat molt, les lluites a les pel·lícules. I quan vaig anar a Nova York vaig tenir l'oportunitat de treballar molt en això.
Ara estàs a Los Angeles i ets una persona d'aquelles molt exigent. T'agraden les coses a la perfecció. Encara segueixes amb el mateix ritme?
Sí, realment Los Angeles és un ritme molt diferent al de Nova York, i a Nova York és un ritme molt ràpid. Si pares un moment, Nova York se'n menja. Los Angeles és una mica més relaxat, però realment sí que continuo amb aquest ritme, i penso que gràcies a aquest ritme, encara que a vegades és molt estressant, he aconseguit totes les coses que he aconseguit, i estic agraïda que sigui així.
De tota manera, a mi em sorprèn moltíssim. Te vaig veure en una entrevista que et va fer un company periodista, a la qual te desenvolupaves molt bé, quasi bé tu dominaves el presentador, i això ja és difícil.
Gràcies. Sí, bueno, de fet tinc el meu programa de... Bueno, és un podcast que n'hi diuen i entrevisto gent de la indústria, directors, productors, i la veritat és que m'ho he passat molt bé fent això durant la pandèmia.
A més, tenies un programa gastronòmic.
Sí, també m'ha agradat, és algo que he descobert molt quan vaig vindre aquí a Los Angeles. Sempre m'ha agradat cuinar des de petita, però vindre aquí a Los Angeles va ser diferent. Va haver una temporada en què no sabia què fer, estava audicionant, però Los Angeles és molt gran, llavors estava intentant descobrir una mica qui era jo i les coses que m'agradaven fora de l'actuació, i la gastronomia va ser algo que sí, m'agrada molt.
Jo et proposo un títol de programa, Les joguines de la Denise.
Saps sí, perfecte, sí.
I saps per què t'ho dic? Perquè a casa sí, teva suposo que has tingut les millors joguines, ja que la teva família es dediquen a vendre joguines.
Sempre, sempre vaig ser la primera en saber les noves joguines per aquell Nadal.
Preguntes compromeses. Has lligat més a Espanya, a Nova York o a Los Angeles?
A Nova York.
Has tingut la durada de nòvios més llarg que a Espanya, a Nova York o a Los Angeles?
Nova York, Los Angeles no dura res.
Bueno, i també voldria saber si veritablement, tant que has fet un programa de cuina, saps cuinar?
Sí, diàriament cuino, sempre, m'encanta cuinar.
I els caragols els fas bé?
No he fet caragols mai, i és una vergonya, sent de Lleida.
I quan estàs aquí i dius que ets de Lleida, saben què és?
No, no saben el que és, però els estic explicant, sempre els ensenyo la seu vella i sempre els fascina que visquen en una ciutat on hi ha un castell.
Segueixes mantenint contactes amb gent de Lleida, del món del teatre, del cinema, del periodisme?
No molt. Realment la meva mare manté en contacte i sempre m'informa del que està passant a Lleida. Però fora de tu i de quatre persones del teu Arno, no molt contacte.
No t'han fet ambaixadora de Lleida?
Encara no, encara no.
Bueno, això no és difícil, no et preocupis que et faran ambaixadora de Lleida. Jo també voldria acabar amb tres qüestions. Una, qui ha estat l'actriu i l'actor que més has admirat?
Molt difícil. Com a actriu penso que la Meryl Streep és un clàssic i tots els papers que ella fa són increïbles. Com a actor n'hi ha molts, i n'hi ha molts americans, però vull parlar d'un actor que és el John Pera, i va ser un dels primers actors que vaig admirar quan era petita i un dels actors que vaig conèixer de fet aquí a la COPE, i sempre l'he portat al meu cor.
Si tinguessis que destacar un actor de Lleida que menys sap el paper però que més sap improvisar, sabries el nom?
El Cosme García.
I jo també voldria que em diguessis una cosa molt important, que a tu t'agrada molt. A tu t'agrada molt els gegants i lo marraco de Lleida. I ara el Ricard diu, a que li fa la pregunta de quin número és el grup escultòric de gegants de la paeria de Lleida?
Ara m'has compromès, no en tinc ni idea.
Home, és que, dit així, Cosme, és quants gegants hi ha?
Quants gegants hi ha? A la paeria, a l'Ajuntament de Lleida, els que surten de festa major. Un número.
12?
Hosti.
Has vist?
L'has clavat. Ricard, creus? L'has xivat.
No, jo no li dic res.
Són 12?
Sí, clavat. L'has clavat. Des de
Violàngel Berenguer. No en tenia ni idea.
Fins al Marc Antoni de Cleopatra. Molt bé, doncs un 10. Finalitzo. Ara m'has de fer tu a mi una pregunta, però d'aquelles totalment compromeses, del món social, cultural, econòmic, polític, del que vulguis.
Què? Dis-nos una història que hagi passat en escenaris o fora de l'escenari que mai l'hagis contat a ningú.
Home, sí, mira, una. Anant a començar amb una representació dels Pastorets, havíem de començar amb el Lucifer i el Satanàs, que era quan llegué por fin a l'Imperio, i resulta que no apareixia de cap manera el Lucifer. I bueno, pues van dir pues, que té que improvisar el que fa de Satanàs, farà fer Satanàs o Lucifer a la vegada. I quan m'apagaven totes les llums, tota en silenci, sentim una persona que roncava. I estava al forat que teníem d'on hi ha l'apuntador, que ho fèiem servir per llançar-se el dimoni cap a l'infern, i estava dormint perquè portava una mona de categoria, i ho puc dir tranquil·lament, és de Jaume Cornadó, i llavors vam aconseguir que pogués fer el paper per una mica d'allò improvisat, perquè clar, no estava gaire fi, perquè la nit anterior havia anat de festa. Aquesta no l'he explicat mai, aquesta no, tot i que ha hagut moltes, però bueno, aquesta te cau molt a prop.
Molt bona, Borràs, sí.
Denis Borràs, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Felicitats a tu i a la teva família pel recolzament que sempre t'han donat, perquè bueno, lo de ta mare és com un vici, no? És allò de, vamos, por mi hija Mario.
A vosaltres, moltes gràcies per tindre'm aquí.
Gràcies i a descansar, que t'ha aixecat el dia.
Gràcies, Denis.
Bueno, Ricard, ja veus, eh? Avui hem aixecat a una persona del llit. És que jo li estic que
dir... No, l'hem aixecat, no l'hem deixat anar encara a dormir.
Però jo tinc que dir a l'audiència que tinc un director que és molt exigent. Veuran que cada vegada me fa pujar més el nivell, jo no sé on me farà arribar al final, però bueno, escolta, no. Espero que també la nòmina a final de mes es noti.
Això,
bueno,
sí, multiplicarem, si vols, Cosme, multipliquem per dos.
Jo no me'n recordo només que de tu, quan vaig a fer àpats, quan faig degustacions, cates i tal, no?
A veure si podem començar. Cosme, m'alegro d'escoltar-te.
Que vagi molt bé, aviat ens veiem ja a la ràdio, espero, perquè això ja comença a anar bé, eh?
Espero. Una abraçada.
Encara que sigui amb mascareta.
Cuida't.
Adéu.
I ara ja anem directes a les senyals horàries i arribem a la una.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
No hay razones de justicia, equidad, ni tampoco de utilidad pública para indultar a los 12 condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Es la respuesta del Supremo al proceso abierto por el gobierno para indultar a Junquera, Romeva y compañía. No es un informe vinculante, solo preceptivo, y todo apunta a que Sánchez le va a hacer muy poco caso. Además, pondrá en una difícil tesitura al rey, que se verá obligado a firmar una polémica decisión política. Se abre el capítulo de los recursos contra ese indulto en un escenario en el que es importante la postura de los condenados. No solo no se han arrepentido, sino que han manifestado su deseo de volverlo a hacer. Lo ha recordado en el ANCOPE el profesor de Derecho Constitucional, Daniel Berzosa.
El arrepentimiento sería un elemento importante a tener en cuenta. Pero es posible, efectivamente, que el gobierno, que va a tomar una decisión política, pase por encima de ello. Así que luego se puede encontrar ya en otro plano con quienes recurran esa decisión.
El gobierno quiere limitar los pagos en metálico a 1.000 euros. Lo ha aprobado el Congreso y ahora solo queda el trámite del Senado. Cada vez llevamos menos dinero en el bolsillo, esto es una realidad, pero todavía hay mucha gente que prefiere pagar en efectivo. ¿Cuándo puede entrar en vigor esta restricción, Susana Moneo?
Todavía no tiene fecha exacta, Antonio, será cuando se publique en el BOE y va a afectar a más consumidores de los que podríamos pensar, porque muchas transacciones entre autónomos o pagos en comercios y de ese calibre se siguen haciendo en metálico. Según el Banco Central Europeo, el 82% de las compras en España se hacen en efectivo. Los comercios temen que se frene el consumo y piden que se mantenga el límite actual, que es de 2.500. Javier Millán Astrae, director de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.
Es cambiar el uso de efectivo, que es gratuito, por otros medios de pago, como pueden ser las tarjetas, que tienen un coste.
Solo Francia, de los países de nuestro entorno, tiene ese límite de 1.000 euros.
El mes de abril se ha convertido en Brasil en el más letal por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Más de 69.000 personas han perdido la vida en este periodo. Marinas, una española que vive en Brasilia, y con ella ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Brasil es el segundo país con más fallecimientos por COVID-19. Hace exactamente un año había registrado 23.000 muertes y ahora ya superan las 450.000.
Todavía la situación está bastante mal.
Marina es de San Sebastián, está en Brasilia desde hace unos meses con una beca.
Yo creo que ahora sí que la gente está preocupada, porque sí que se ha visto que la gente se está muriendo.
Nos cuenta que en Brasil la vacunación no va muy rápido.
Sí que es verdad que marcha, está yendo, lo que pasa es que va pues bastante despacio.
En proporción a la población, en Brasil han recibido dosis la mitad de personas que en España.
Hay una ciudad y un equipo que es el Villarreal, que están ante el partido de su vida, José Luis Corrochano.
Villarreal-Manchester United, esta es la final de la Europa League a las 9 de la noche en Gdańsk, en Polonia. La ciudad con 50.000 habitantes se convertiría en la localidad más pequeña en lograr un título europeo. Y a esta hora se está despidiendo José Bordalás, el entrenador del Getafe, con rumbo al Valencia.
Dar las gracias a mi presidente especialmente y a toda su junta directiva, a todos los empleados del club. La verdad es que va a ser algo imborrable, porque es algo, creo que con un crecimiento importante después de estos cinco años. Creo que soy mejor persona, más madura. He vivido momentos muy, muy especiales que serán imborrables.
Bordalás ha estado 5 temporadas en el Getafe, no ha confirmado que se marcha al Valencia, ni Ángel Torres, el presidente, el sustituto para el Getafe. Dos noticias más, ya está en Madrid David Alaba, el austriaco procedente del Bayern de Múnich, que va a ser anunciado en breve como nuevo jugador del Real Madrid. Y esta noticia oficial positivo en un integrante de la expedición de la selección sub-21 que debía viajar hoy a Eslovenia para disfrutar los cuartos de final del europeo. Se retrasa de momento el viaje. A las 8:30, tiempo de juego con el Villarreal, Manchester United de la Europa League.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que un religioso español ha sido nombrado obispo en la Amazonía peruana y nos explicáis sus principales retos.
Es el agustino español Miguel Ángel Cadenas, un leonés que lleva 26 años en la selva peruana y que es el nuevo obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, que está encomendado a los agustinos desde 1901. En una conversación con la revista Alfa y Omega insiste en la urgencia de pensar los desafíos que presentan los pueblos indígenas a la evangelización y observa un fenómeno curioso. Mientras Occidente ha abandonado el cristianismo, los pueblos amazónicos lo han abrazado. El nuevo obispo relata cómo se ha vivido en su diócesis el año de la pandemia y la lucha titánica desde esa diócesis para conseguir 4 plantas de oxígeno para la ciudad de Iquitos cuando se estaba literalmente ahogando. Vamos a contar su historia y sus preocupaciones dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs escoltant ja les freqüències de la cadena COPE a Lleida. Avui és dimecres 26 de maig del 2021. Ara mateix 5 minuts i mig per sobre de la una, per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa i de seguida parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, amb veu de dona, a la nostra tertúlia, doncs parlem de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, per cert, que ens pots enviar un WhatsApp de veu, un missatge de veu o de text, el que prefereixis, al 664-526-180. 664-526-180. Digue'ns, per exemple, escolta, vull que parleu d'aquest tema avui a la tertúlia amb veu de dona. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyàs. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats sense descartar ruixats al Pirineu. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes amb unes màximes previstes que rondaran els 26 graus a Balaguer, els 25 a Lleida capital i a Tàrrega, els 25 també a la Seu d'Urgell i els 20 a Viella. I si ens referim al vent, bufarà en general fluix amb predomini de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats, mentre que a partir del migdia creixeran a la meitat nord intervals ennuvolats d'evolució diurna. Per últim, les temperatures diurnes demà tornaran a pujar en general, amb unes màximes previstes que podran arribar als 30 graus a Lleida capital i a Balaguer, als 28 a Tàrrega, als 26 a la Seu d'Urgell i als 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un jove de 23 anys va ser detingut ahir de matinada per amenaçar-ne un altre amb una navalla. La tercera agressió amb arma blanca que es produeix a Lleida en els darrers 4 dies. Segons va informar la Guàrdia Urbana, els fets van tenir lloc a les 2 de la matinada, quan un agent va ser requerit per un jove que es trobava al carrer Baró de Maials i li va manifestar que feia pocs minuts un grup de 3 joves l'havien agredit. A més, un d'ells el va amenaçar amb una navalla. La víctima, de 22 anys, presentava un fort cop al nas amb possible fractura òssea. Com dèiem, la tercera amb 4 dies, i si tirem unes setmanes més enrere, en comptabilitzarem unes altres. En parlàvem a les 12:20 amb el nou president del Partit Popular a Lleida, Xavi Palau, d'aquesta sensació d'inseguretat a la ciutat de Lleida i que en parlarem ben aviat. Almenys això és el que transmeteu alguns oients, que ens envieu missatges, i el que, doncs, segons les informacions de la Guàrdia Urbana, anem veient què va passant a la ciutat. Aquest matí també hi ha hagut una persona ferida greu i una altra amb lesions lleus en un espectacular accident aquest matí al carrer Baró de Maials amb Jeroni Pujades a la ciutat de Lleida.
segons la Guàrdia Urbana, s'han vist implicats una motocicleta, el conductor del qual, de la qual ha resultat greu, una furgoneta, un turisme i una vianant que es trobava a la vorera, que ha estat ferida lleu. I l'Ajuntament de Lleida adjudica ja la redacció de l'avantprojecte de l'alberg per a temporers sense sostre i emergències. El govern municipal preveu ubicar aquest equipament comunitari a Pardinyes, en un solar que estava previst per uns altres usos, i volen que entri en funcionament el 2022, sense haver parlat ni amb l'Associació de Veïns ni la plataforma que defensen la construcció de la residència de la tercera edat, que és el que l'Ajuntament de Lleida el 2007 es va comprometre a fer en aquest solar. Recordo que han recollit més de 5.300 signatures i que almenys això, un ajuntament autoproclamat com l'Ajuntament del Canvi, l'Ajuntament del Diàleg, l'Ajuntament que escolta els ciutadans, ho hauria de tenir en compte. Obrim la crònica de salut. La consellera de Salut en Funcions, Alba Vergés, ha afirmat que l'oci nocturn podria reobrir a les portes de l'estiu i ha afegit que és ben probable que pugui ser per Sant Joan. Vergés ha expressat respecte per les persones que hauran de prendre la decisió, però ha afegit que coneix el que ja s'ha treballat amb el futur conseller Josep Maria Argimon. Recordo que fa un any, per Sant Joan, almenys a la demarcació de Lleida, quan es van anul·lar totes les restriccions, i sabem el que va passar. Evidentment, la situació res té a veure amb la de fa un any, però vaja, espero que segueixi així, el mes de juliol. Per cert, que una fallada informàtica va impedir ahir administrar segones dosis al pavelló 11 de setembre. Els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca entre el 9 de febrer i el 2 de març ja poden demanar cita per completar la pauta. Se'ls injectarà Pfizer per defecte si no firmen un consentiment per poder posar la segona dosi d'AstraZeneca. És a dir, tots els que teniu AstraZeneca amb una primera dosi, a la segona, si no dieu res, no manifesteu res, se'ls posarà la de Pfizer. Hi ha experts que diuen que si tens la primera dosi d'AstraZeneca, la segona també hauria de ser d'AstraZeneca. Podeu optar perquè la segona sigui d'AstraZeneca, però llavors et fan signar un consentiment. En fi, un desvari total i absolut amb la vacuna d'AstraZeneca, que el ciutadà et fan prendre la decisió i a sobre, per si de cas, et fan signar el paper, perquè si després passa alguna cosa, nois, aquí jo m'he rentat les mans, tu has signat i tu ets el que has decidit. Com si tots fóssim ja viròlegs o experts en vacunes. Ara sí que tenim les dades actualitzades, ja Salut ha recuperat el sistema informàtic i hem de dir que la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot, s'ha quedat als 100 punts, encara en vermell, però 100 punts, i la RT està a 0,89. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha baixat als 79 punts, per tant ja és de color taronja, i la RT segueix baixant, està a 0,68, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està a 114 punts, un més que ahir, i una RT que segueix per sota de l'1 i està a 0,94. Fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara sí, que ja parlem de noves tecnologies, ja saps que estem a la meitat de la setmana, camí cap a 2:15, ho fem des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, busca'ns a les xarxes socials i això sí que també és important, ens pots escoltar a través del nostre podcast. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Vinga, menú del dia, Jaume, de què parlem avui?
Doncs d'aquí menys d'un mes tenim ja el Mobile World Congress. L'edició d'enguany no en parlem molt, no? I ni té l'expectativa d'un any normal, però sí que l'obriran al públic en general. Ho explicarem tot plegat avui a la tertúlia. Honor, la filial de Huawei, confirma que els nous terminals vindran en Android i Huawei presenta aquest dia 2 el seu nou sistema operatiu, el Harmony OS. I també hem tingut un event de Microsoft i Satya Nadella doncs, ha parlat de canvis importants en el Windows. Ho detallem tot plegat, com sempre, aquesta tertúlia de Freak tan esperada. Però primer, abans de la tertúlia esperada, tenim la efemèride d'en David Casero. David, fins en quin any viatgem avui?
Uy, hoy os va a gustar muy mucho. Nos vamos hasta tal día como hoy de mayo de 1843. Joder. Solo 178 años atrás para que ya Alexander Bain patentaba el sistema fax. No sé si hay muchos millennials que nos están escuchando, pero eso del fax, sí, sí, eso que mi abuelo decía, niño, no me tomes el pelo, que me estás diciendo que metes una hojita por aquí y esa hoja sale en la otra punta del mundo en una máquina. Bueno, pues esto ya lo hizo funcionar sobre las líneas del famoso telégrafo, es decir, aquellos puntos y rayas que se enviaban por el telégrafo para convertirlo en letras. Bueno, pues ese fue el principio básico para patentar el fax. Por supuesto que a partir de ahí empezó el desarrollo y es más, antes de que se empezara a comercializar el fax, primero se comercializó durante muchísimos años el telex. El telex era, bueno, pues el primer fax, ¿no? Es decir, era esto que se utilizaba sobre el telégrafo realmente, sobre la tecnología de telégrafo, y se llamaba telex. Todo esto es lo que unos años más tarde, cuando ya llegó 1980, es cuando ya los faxes empezaron a tener su auge. Y a partir de 1990 es donde ya los faxes tuvieron una gran revolución, porque ya eran capaces de utilizar folios y papel clásico normal en vez de aquel papel térmico como el de los tickets de las cajas, el cual no te permitía coger el documento y guardarlo en una carpeta. Había mucha gente que esos documentos de papel térmico los guardaba en una carpeta y cuando iban a abrirlo a los meses era todo negro. Y decían, pero bueno, si yo aquí tenía un documento firmado, y decía, ya, pero claro, el calorcito del papel con el papel hacía que se convirtiera en negro. Pero bueno, historia, cómo no, historia de la que nos basamos hace 178 años, en el qual ja podíamos enviar letras a través d'un cable.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Ens hem traslladat a l'any 1843, amb tota una història. El fax, quin invent, que fa uns anys no podíem passar i ara ja, sense ell, i ara ja ni ens en recordem. Doncs ara sí, tot plegat, debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Doncs aquesta setmana hem sabut que Xiaomi no estarà en el Mobile World Congress. Serà un dels mòbils sense mòbils, però amb accés, això sí, al públic en general. Tindrem mobile finalment, David? Crec que sí, no?
Sí, mobile va a haver, el mobile tiene que haber. Tiene que haber, es decir, ya estamos en el momento en el que estamos de la pandemia, en el que parece que miramos hacia adelante, en el cual ya, como no, ya la semana que viene tienen la fira de San Josep a Mollerussa. ¿No?
Sí, sí.
¿Cómo va a haber una fira de San Josep a Mollerussa? ¿Cómo va a haber una feria como hay en IFEMA de viajes y gastronomía? Y no va a estar el famoso Mobile World Congress, el cual tiene que volver. Eso sí, ¿cómo vuelve? Bueno, pues con la esencia del Mobile World Congress. Aunque muchos dicen un mobile sin móviles, como bien decías, pero es que realmente los móviles han tenido muy poco protagonismo en los últimos años. Sí. Chicos, nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? Allí yendo de año en año, donde veíamos que al final la presencia de en presentación de equipos, de lo que son cacharros que hagan cosas nuevas, y más cuando LG no nos va a enseñar cositas nuevas, Samsung no va a estar, Xiaomi no va a estar, Apple nunca está, Google no va a estar. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que es un Mobile World Congress en esencia, donde vamos a poder disfrutar, como no, como cada año, de ese App Planet, donde está toda la innovación en servicios, donde vamos a seguir viendo el desarrollo del 5G de verdad, donde vamos a poder experimentar Smart Cities, donde vamos a ver ya no prototipos de coches inteligentes, sino coches inteligentes de verdad, en los cuales, bueno, pues tienen una tecnología superior ya aplicada y no como aquellas demos que veíamos. La verdad que va a ser un Mobile World Congress en cuanto a cacharritos, que es lo que llenan los noticieros, descafeinado, bueno, pero mucha tecnología y mucha información. Porque daros cuenta de una cosa muy importante, perdona, Jaume, muy, muy importante, y es que lo mejor de todo es que hemos estado un año sin Mobile World Congress. ¿Sí? Siempre lo he dicho, cuando vas a una feria de estas, deberíamos ir cada 4 años, porque realmente es cuando ves el salto generacional, los cambios, realmente todo ese avance. Cuando lo vas viendo de año en año, cuando te lo cuentan cómo estamos trabajando en esto, mira, ya hemos trabajado y te damos una demo, y cuando ya sale al estadio real, cuando ya sale a la calle, resulta que llevamos 5 años viéndolo y ya no es novedad. Bueno, sí, pues señor, yo creo que este año... Creo que este any sí que vamos a ver novedades.
Me'n recordo dels primers telèfons experimentals amb 5G i el mobile que es tenien en una vitrina, i estem parlant de 4 o 5 anys, i ara ja els tenim a la butxaca al dia a dia al nostre carrer. Vull dir, és aquest el salt generacional, no? I cada any veus com van evolucionant poquet a poquet les coses, però si hi ha 4 anys doncs, de diferència, veus realment com han evolucionat. Però sí que tenim una novetat important enguany, és que podrà assistir tothom pagant 21 eurets, no?
Sí, esa es la...
És un gran canvi, aquest, eh?
Bueno, 21 més IVA.
Però és un gran canvi, eh? Perquè abans d'entrar costava 600 euros. Sí, al dia.
No, però abans tenia de ser un professional. Tenies de ser un professional i acreditau. I ara ho obren al públic en general, tothom qui vulgui anar doncs, a donar un cop d'ull, doncs, pagant aquesta 21 euros més IVA, doncs podrà assistir al Mobile World Congress.
Sí, daros cuenta que, fijaros que de asistentes no prevén más de 35.000 asistentes cuando normalmente dábamos cifras de a ver si superábamos los 100.000, superamos los 100.000, llegamos a los 110.000 y luego a los 115.000, ¿no? Con un impacto económico y viniendo gente de todo el mundo, ¿no? Ahora mismo la última rueda de prensa, ¿no? Se mantiene las fechas del 28 de junio al 1 de julio, pero la previsión es que habrá unos 35.000 asistentes. Por eso van a ofrecer hasta 30.000 entradas más a 21 euros más IVA a todo el público no profesional. ¿Vale? Habrá que mirar muchísimo el móvil, ¿no? Además, para ver dónde podemos entrar o no en este Mobile World Congress, ya que además, a través de la aplicación de GSMA, que es bueno saberlo, esta aplicación por la cual nos hemos guiado muchísimas veces y hemos tenido nuestra agenda metida dentro a nivel periodístico, bueno, pues todo el mundo que entre a través de la aplicación vas a poder ver tanto todas las charlas no presenciales, porque sí, Xiaomi no va a estar, pero va a dar una conferencia, Samsung claro. No va a estar, pero va a dar una conferencia, y además vas a poder ver el estado de capacidad de cada uno de los stands donde te dirijas. De esa manera podrás ver si estás o no estás, si podrás entrar o no podrás entrar por el tema del aforo, y además se van a ofrecer muchísimas más visitas guiadas, en la cual a través de tu aplicación vas a poder coger y decir, bueno, pues mira, me reservo a las 12 para ir a este sitio a que me hagan una presencia guiada, ¿no? Una presentación guiada sobre el stand.
Bueno, la telepresència que ha vingut per a quedar-se, eh? Si parlem de mòbils, curiós que la filial de Huawei pugui continuar, pues podem traure els seus nous terminals amb sistema Android i en canvi Huawei estigui vetada. Què passa aquí, David?
Bueno, Honor.
Ai, perdó.
Honor, sí, es una filial de Huawei, pero bueno, Huawei decidió vender la participación que tenía en esta compañía. ¿vale? Es decir, Honor se convirtió en una marca independiente, aunque nosotros sigamos creyendo que es de Huawei, y aunque en realidad el dinero que haya detrás es de Huawei, pero fiscalmente Honor es una marca totalmente independiente. Al convertirse en una marca independiente, se salía de esta denuncia o de este veto que hay de los Estados Unidos. El veto de Estados Unidos vetaba precisamente a el grupo Huawei y la fabricación de todos los dispositivos con sistema conectado para Huawei. En ese momento hicieron la partición, vendieron todas sus acciones, Honor se convirtió en una marca independiente, por lo cual Honor sale en Europa y vuelve a utilizar los servicios de Google, ya que no es una marca de Huawei y no está vetada, ¿vale? Es posible que al igual que la marca ZTE, en la cual no ha tenido mucha penetración últimamente en España, pero lleguen a un precio mucho más bajo del mercado, intentando coger esa gama media o ponerse a la par de precios que ahora mismo, bueno, pues a Xiaomi es el que está rompiendo un poquito el mercado, ojo, en España, donde por cuarto trimestre consecutivo, es decir, desde hace un año, son los números uno en ventes mensuals de terminals.
Aquí també hi ha d'altres fabricants xinesos que també estan apretant molt fort i amb molta qualitat. Vale, doncs hem parlat de Honor, aquesta filial de Huawei, però si parlem de Huawei, doncs el proper dia 2 presenta el seu nou sistema operatiu, l'Harmonies OS. Què n'esperem d'aquest sistema operatiu?
Bueno, pues de este sistema operativo vamos a ver, chicos, si es que el tema es que aquí no se programa nada nuevo, está basado en los mismos códigos que Android, con lo cual al final el resultado no será muy diferente. Veremos el mismo Huawei que teníamos, ya que si algo se dedican los fabricantes, excepto Xiaomi, es que precisamente cuando coges un teléfono de Samsung o coges un teléfono de Huawei en tus manos, aunque los dos sean Android, el formato de las aplicaciones, los dibujitos, los logos, por así decir, el interface, los dibujitos del interface son todos diferentes.
Bueno, ¿no? I potser la gran diferència és que per obrir el telèfon no tindrem de posar una adreça de Google.
Bueno, esa es a lo que iba al final, ¿no? Pero al final lo vamos a ver muy, 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 muy diferente. O sea, no vamos a ver diferencias con realmente el Huawei que teníamos. Eso sí, como bien dices, Jaume, cuando lo encendemos, te creas una cuenta dentro de Huawei, eso sí, con tus propios datos, con la cuenta de correo que tú quieras. No hace falta que pongas un Gmail.
Doncs molt bé, esperarem el dia 2 i veurem més tranquil·lament a veure com són aquests canvis. Un altre dels grans que ha fet la conferència, sobretot per a desenvolupadors, és la setmana de Microsoft, on explica la ruta a seguir que té. I com a titular, Satya Nadella, doncs, diu que el Windows rebrà l'actualització més gran de la dècada. Cap on pot anar aquesta actualització?
Pues yo la verdad
es que ya no sé.
Me gustaría que intervinieras porque hablan, o sea, esto es lo típico de Microsoft. La gran revolución, vale, me la puede explicar y la podremos ver. Porque
es que, claro.
Microsoft siempre nos ha presentado cosas que al final no hemos visto nunca.
Es que claro, pensa que el sistema operativo, el Windows, jo crec que, a part de l'apartat visual, o sigui, la interfície, pues, els botonets, els colors, les formes i tot això, que potser sí que hi ha feina de consistència perquè tot sigui igual de punta a punta. A part d'això, el sistema operatiu en si, el David també ho sap això, igual que macOS o Linux, ja són tan grans, aquests sistemes operatius, tan grans, que fer això que diuen d'una revolució a nivell interna de sistema operatiu és pràcticament inviable ni a un, ni a dos, ni a tres anys.
I, o sigui, igual la revolució no és en el, com si diguéssim, en l'entorn gràfic, sinó és en l'entorn cloud i una miqueta amb les funcionalitats que hi ha per darrere. Llavors nosaltres, com a usuari, potser no ho notem tant, però els desenvolupadors, doncs, perquè fan més foco al núvol o a la privacitat o al treball en remot,
jo crec que integraran
més coses.
Jo crec que sí, que una part serà aquesta, que estic d'acord. Jo crec que acabaran integrant una mica més tot el tema del núvol de Microsoft amb el treball
col·laboratiu amb tota la suite d'Office. Jo crec que cada vegada ho integraran més amb el sistema operatiu, però vaja, això no és la gran revolució, per entendre'ns. O sigui, al final el Windows és el Windows, no té més història. La gran revolució potser seria que el canviessin de punta a punta, però és que això em fa por, que ho facin, perquè ja hi ha hagut precedents d'intentar fer el gran canvi i després ja sabem com ha anat la història. I no hem d'oblidar que el sistema operatiu Windows, amb tots els seus defectes i virtuts, és el sistema operatiu que està instal·lat a la major part d'ordinadors de tot el món. Per tant, ull amb aquests canvis perquè...
Lo acabas de decir, es decir, ahora mismo espero que no se aprovechen de que la mayor parte del mundo que utiliza Windows lo utiliza por el artículo 33, por narices, porque sí. Sus programas, sobre todo a nivel profesional, solo funcionan con Windows. Hay muchísimos programas de gestión, casi todos, la mayoría, que solo funcionan con Windows, ¿no? Y lo único que espero es una cosita, y es que la presión que hay sobre que Microsoft todo sea gratis, pero que para usar cualquier cosa de Microsoft tengas que comprar la licencia de Office 365, que es lo que cada vez están obligando más, a comprar Office 365, creo que la gran revolución que ellos nos van a vender...
O sea, tú pagas la cuota mensual y ya está, y lo tienes todo, pero vale.
Claro, cuota mensual y ya lo tienes todo. Vamos a ver esas cuotas mensuales, porque claro, cuando alguien está utilizando desde hace muchos años un Gmail y ya está pagando una cuota para ampliar su espacio, cuando ya estás pagando una cuota para ampliar el espacio de iCloud de tus iPhone y encima de tus sistemas de Mac y además vas a abrir un ordenador de Windows, y creo que por donde va esta gran revolución es sí, vas a tener todo esto, pero o entras y te compras una licencia de Office 365 o no hay nada que hacer. Y esto es un gran error y un gran problema, y espero que lo solucionen, porque mirar, hay muchísima gente que está pagando 10,50 € al mes por su licencia de Office 365 y resulta que cuando ya tienen la capacidad de su correo electrónico a 50 gigas dicen, oiga, que necesito más, y Microsoft le dice, pues no hay más, se ponga usted a borrar correos. ¿Qué os parece?
Sí.
¿Qué os parece? Y hablo que hay profesiones como peritos, como arquitectos, como diseñadores, los cuales, aunque a nosotros a nivel personal nos parezca una bestiada 50 gigas, imaginaros esta gente que está todo el día haciendo fotos, haciendo diseños, enviándolas por correo, recibiéndolas, guardando sus archivos, no les da este sistema.
Doncs, David, deixa'm dir-te que té una opció Microsoft que per un euro i algo... doncs tens espai limitat al correu,
Ah, sí? Bueno, sí, pues
mirad, ja t'ho explicaré un altre dia.
Esta ja
l'han canviat.
Però us adverteixo vale. Amb això de l'espai il·limitat, que primer, no hi ha res il·limitat, i segon, ull... No, però ull amb el tema il·limitat, perquè sí que estic d'acord amb una cosa, i és que la gent s'ha acostumat a fer anar les safates d'entrada dels correus electrònics com a gestors de fitxers. I no, correcte. És a dir, si vols guardar una cosa, guarda-te-la en una carpeta, no la guardis al correu, perquè al final hi ha bústies de gigues i gigues, i claro, és que l'ordenador me va lento, el correu me va lento, però si tens aquí correus de hace 10 anys, tots amb adjunts i amb històries. El correu electrònic és per enviar i rebre, no per guardar i acumular, i això hi ha molta gent que ho fa, i les comptes de Gmail no han ajudat a que això no sigui així. Pues clar, 15 gigues allí, pues venga, alegria. No, hem d'anar borrant.
Però us acordáis que al principi eren 25?
Sí, ha anat baixant. Ah, por cierto, si voleu, amb això que deia de les quotes del David, i amb això ja acabem, li podeu sumar la de Google Fotos, que ara ja és de pagament, també. O sigui, si vols seguir fent anar la potència de Google Fotos, doncs també és de pagar, perquè és que és normal que no hi ha res gratuït i il·limitat, que és que això, no sé qui ens va fer creure aquestes coses.
Ens van mal acostumar, ens van
claro,
mal acostumar. No, tio. Perdonadme, però és que la informàtica està funcionando, la tecnologia està funcionando com los camellos. ¿No? Decían que yo esto nunca me lo he encontrado, pero mi madre me decía, cuidado, que la droga te la regalan para que te enganches y luego te la cobran. Pues yo creo que la han cobrado desde el minuto uno.
Que sí. Pero se ha hecho tan grande la montaña que han dicho, vamos a cortar ahí.
La tecnología nos la van regalando para que la usamos, y cuando ya estamos enganchados nos dicen, ya la pagas.
Ahora paga.
Bueno, mira, escolteu, no, això és un debat...
És la tècnica del camello.
Això és un debat interessant que podem fer un altre dia. Pren nota, Jaume. David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias y buenas tardes, chicos.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿La recuperación económica cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica.
Es Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma de Melilla. La estrategia con Marruecos...
La respuesta de Europa... Y ese otro punto de inflexión ha sido clarísimo. La frontera a la Valle de Melilla es una frontera de España y de Europa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Estàs sintonitzant la cadena COPE des de Lleida. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, per cert, amb una temperatura bastant estable a la ciutat de Lleida, per sobre de 21, però encara sense arribar als 22 graus. Sembla que seguirà així. Ja ho he escoltat abans a l'Armando Álvarez, que ens ha dit que pujarà, baixarà, i diumenge potser sí que hem d'esperar precipitacions. Però vaja, que això en parlarem dia a dia. En fi, anem directes cap a les 2, obrim la tertúlia amb veu de dona, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres la presidenta de l'associació OP Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la presidenta de l'associació Dona Balàfia i la vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
I avui ens acompanya des de la coordinadora d'ONGs de Lleida i companya de la Gemma Casal, la Anna Sanz. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bones. Bon dia.
Escolta, gràcies per connectar-te.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta, Anna, tu treballes a la coordinadora d'ONGs?
Sí, jo soc tècnica de sensibilització i educació pel desenvolupament a la coordinadora de ONGs. Ara estic fent teletreball, com podeu veure.
Bueno, això, que això del teletreball ara ja és una cosa que ja l'hem normalitzat. Perdona, quina àrea m'has dit que tractaves?
Sensibilització, educació per la transformació social i comunicació.
I com està aquest tema? És a dir, la gent és sensible al canvi, al que existeix una altra manera de fer les coses?
Totalment, totalment. A veure, nosaltres ja ens vam haver de posar les piles, com tothom, no? Una miqueta, ens vam haver de posar molt les piles amb el tema dels confinaments i la pandèmia. A més, pues, bueno, una pandèmia que ha tingut moltes conseqüències per moltes poblacions vulnerables que nosaltres també treballem en la defensa de drets, no? I bueno, pues, hem hagut d'adaptar el tema entre les videoreunions, que em sembla que tothom i en tots els àmbits esteu ja més que,
sí, sí,
més que acostumats, no?, a fer videoreunions i videoconferències i bueno, pues, a estar molt més actius a les xarxes i intentar, pues, pal·liar els efectes de a la nostra manera de treballar, òbviament.
Mira, si una cosa portarà això, Jos i Laia i Anna, no sé si estareu d'acord amb mi, que potser cada vegada ens farà menys vergonya o menys por posar-nos davant d'una càmera, perquè ara ja mira, obrim la càmera del mòbil, de l'ordinador i avanti, no?
És veritat.
No sé,
és veritat. La cosa sí que és veritat també que hi ha una escletxa digital molt important.
Sí.
Sí que hi ha molta gent que té mòbil i té WhatsApp i té, doncs, utilitza les xarxes socials, però amb el tema de formació, amb el tema, doncs, ja quan s'insereix una miqueta més de nivell, aquí hi ha una bretxa important. I pel tema de webinaris, de conferències i teletreball, doncs això encara aquí hi ha l'escletxa, ja s'ha de treballar
en formació. Mira, t'he de donar la raó, Jos, perquè jo que sóc del món, jo sóc un friqui, vale?, de les noves tecnologies, vale?, o sigui que estic al dia, més o menys, però t'he de dir que és veritat que a correcuita, aquest darrer any i mig, doncs s'ha accelerat tots els processos electrònics amb les diferents institucions. Uns ja existien i d'altres, doncs, els hem hagut d'accelerar. T'he de dir que alguna vegada, fixa't, que ja entenc, vull dir que, però per traure un certificat o per donar-me d'alta amb alguna història, o els meus pares, que t'ho demanen, escolta, hi ha estat molta més estona de la que creia. Vull dir que, clar, llavors et pares a pensar i dius, bueno, i ara imagina't una persona, com tu dius, que sí, que té smartphone, que fa anar el WhatsApp i alguna cosa més, hosti, com l'emboliques a instal·lar un certificat digital i aquestes històries? Hi ha un pas a fer aquí encara, eh?
Sí, hi ha molta formació. Mira, amb el de les vacunes mateix, aquesta ONG que s'ha creat de la xarxa solidària, doncs està bé, situat a la dieta, i ajudaven a la gent a programar-se per vacunar-se. Perquè mira que sembla que és un llast fàcil, perquè arribava molts WhatsApp, etcètera, però fer el tràmit, o sigui, la gent l'arribava a obrir, però el tràmit per l'horari, per un lloc on s'havia de vacunar, etcètera, doncs aquest altre pas no es feia. Aleshores, doncs, des de la xarxa solidària, doncs, mestres, professors, totes voluntàries, doncs, la gent anava allí amb el seu mòbil i amb el seu enllaç, i ells els acabaven de fer el pas per a que ells, doncs, el poguessin programar per vacunar-se.
Bueno, la Laia, com que ja està acostumada a esbarallar-se fent tràmits, suposo que ja no t'ha suposat cap problema. Al contrari, que hi ha moltes coses que ara les podem fer des de casa, que abans no podíem.
No, jo, per una banda, estic encantada, perquè moltes coses, doncs això, el que tu dius, no?, les agilitzem molt més a través digital. El que sí que t'he de dir, que jo, que estic al sector i al món digital, doncs està clar que les dones, doncs, tenim un problema, i és que aquesta bretxa digital amb la dona es nota moltíssim, però a més és que cada cop s'està complicant més el món digital. I no només dic a nivell de fer tràmits, sinó que jo que estic fent molts cursos i dono moltes formacions i també, doncs, en rebo, no? Gestionar, doncs, coses com les xarxes socials, que, doncs, històricament sempre ha sigut algo com, bueno, doncs jo publico i ja està, o em faig un compte a Instagram, un compte a Facebook i ja està. Doncs clar, jo que me dedico a això, veig que cada vegada hasta per nosaltres, els professionals, és complicat, els clients demanen més resultats, i imagina't això, una persona que té un petit negoci i que vol digitalitzar-se i visualitzar-se en el món digital. Doncs, a veure com li expliques que ja no és tan fàcil com només publicar.
Sí, sí.
Sinó que hi ha molts altres paràmetres que no es veuen, que estan a darrere, al back-end, que es diu, i que són paràmetres que doncs, el senyor Google ha decidit que ara doncs, és millor que funcioni així, el senyor Facebook ha decidit que ara aquest algoritme va millor d'aquesta altra manera. Tot això és que se'ns escape i canvia cada dos per tres.
Però se'ns escape de molt, a més, a la IA, i a més ens creiem que ho dominem, que aquesta és l'altra.
No, i a mi em passa inclús que jo estic amb aquest món cada dia i tinc, no sé, veig amb gent jove que estan amb el TikTok, amb Reels, amb no sé què, i fan autèntiques xulades, no? Coses molt divertides i molt autèntiques, però clar...
Mira,
I a mi em penso, i em va gran a mi...
Si no l'heu vist, us recomano un documental que hi ha a Netflix, si podeu, o coneixeu algú que tingui la subscripció i pugueu entrar, que es diu El dilema de les redes socials. Jo el vaig veure... Jo vaig estudiar informàtica, vull dir que és el que us deia, sóc un fric d'això, eh? Jo el vaig veure i a l'acabar vaig mirar els meus fills i vaig pensar, pobra canalla, perquè d'aquell documental vaig sortir esfereït. O sigui, va ser un... Vaig tenir una reacció inicial de dir, vale, em dono de baixa de tot, després vaig pensar, bueno, va, vale, a poc a poc, tranquil·la, però és el que diu la Laia. Jo, Anna, no sé si tens xarxes socials personals.
Bueno, sí, no, realment és que estic d'acord pues, amb tot això que deien ara mateix, perquè el món de les xarxes, hi ha una, a part de l'escletxa digital que hi ha, que nosaltres pues, també sempre fem èmfasi en que diguéssim que no es pot considerar un substitutiu de tot les xarxes socials, no? Que hi ha d'haver aquest treball de cures i hi ha d'haver pues, aquest acompanyament. També pues, ens hem trobat, ho comentava abans, l'altra companya, no me recordo com se diu, pues el tema dels tràmits, pues molta gent precisament que té aquesta escletxa digital i han d'accedir a formularis online per poder, per exemple, cobrar l'ingrés mínim vital i són precisament els que no tenen accés. O és tot molt complicat, però a més, com comentava, per les dones també s'ha convertit en, no només per les dificultats o l'escletxa digital, s'ha convertit en un terreny pantanós, perquè també hi ha tot uns ciberatacs o hi ha tot... Les xarxes socials s'han convertit una mica en la nova arena política i també pues hi ha molta persecució i molt ciberassetjament, no? No sé, ho han vist aquesta setmana pues, amb tot l'assetjament que ha patit la voluntària aquesta de Creu Roja, no? Que... Sí. Que s'ha fet viral a través d'aquella fotografia i també, pues, diguéssim, com les xarxes personals de qualsevol persona se poden convertir en un foco de... I sobretot sí, les dones. Sí, doncs sí. Patim molt més aquesta classe de ciberatacs i quantes persones han hagut de tancar les seves xarxes socials. Jo per això, personalment, he intentat evitar posar-me a Twitter i en aquests espais i també, com tu dius i com surt amb aquest documental, pues, fa molta por, precisament pues, el fàcil accés que hi ha a les nostres dades personals, l'acostum ara a tothom de les cares, no?, i el reconeixement biomètric aquest. Vull dir que és un terreny que ofereix moltes possibilitats, però també és molt perillós i crec que hi hauria d'haver una regulació, per exemple, que pogués perseguir o que pogués analitzar tots aquests ciberatacs, amenaces que es fan per les xarxes de manera totalment gratuïta, no?, o persecucions a persones, sobretot a dones, no?
Clar, jo crec que l'avanç tecnològic no el qüestiona ningú, ara bé, després l'ús que en fem, o l'abús que en fem, ja és una altra història. Jo, és que t'escoltava abans, dic l'important que són aquestes associacions i organitzacions que ajuden a la gent a trencar aquesta escletxa digital, eh? Potser n'hi hauria d'haver més.
Vosaltres ja sabeu que, bueno, jo vinc des del món veïnal i doncs, aquest aspecte social que té el món veïnal, que fa de xarxa, fa d'entomar, doncs, i centres cívics, que era una xarxa de casals i centres cívics que eren activitats i aquesta part social que, doncs, bueno, pues, potser la gent més jove el tema cafeteries, el tema restaurants, per quedar i tal, però la gent més gran que no hi està tan habituada, doncs ells feien aquestes activitats, doncs, gimnàstica, punta al coixí, manualitats, etcètera, etcètera. Doncs, i tot això amb la pandèmia doncs s'ha tancat. Els centres cívics eren un veritable casal,
sí.
Casal d'activitats, i les associacions veïnals, que són les que impulsen moltes d'aquestes activitats amb un preu raonable, amb un, vull dir, amb voluntariat moltes vegades, doncs, doncs amb la pandèmia s'ha quedat de certa manera tocada. I som i som presents, i doncs, per exemple, la federació, jo que us comentava abans, la Federació d'Associacions Veïnals de tota Lleida, doncs ha impulsat aquesta xarxa solidària, de manera que doncs, amb petits llocs que pugui quedar, que no hi ha un servei, doncs, arribar-hi. Doncs, amb això de les vacunes, també s'ha fet de portar, amb la crisi de la pandèmia, que va fer tot el tema de les mascaretes, es va regularitzar d'alguna manera per evitar doncs, que no hi hagués propagació del virus, per fer-ho d'una forma reglada.
Sí, sí,
doncs,
sí, sí,
el paraigua que és, que ja no és la institució, sinó que és des d'un voluntariat, però doncs, està mínimament regularitzat, mínimament doncs, amb aquest paraigua, que fa que hi hagi doncs, bueno, que les associacions veïnals o sigui, des de l'inici que eren allò d'ajuntar-se i fer força perquè junts i juntes som més fortes, doncs això no ho perd. Després han sortit més endavant, han sortit plataformes o diferents...
Que a vegades, jo no sé si és millor, escolta, és que si ja n'hi ha 3 o 4 associacions, donar-los més força que no pas que vagin sortint més plataformes i més històries, que al final potser el DVD no sé si acaba sent bo, vaja, no ho sé, eh?
Bueno, jo amb això jo vinc des del món veïnal i sempre promociono el món veïnal i les entitats, diríem, que es poden englobar, perquè per exemple a València doncs, o sigui, som independents, però anem colze a colze amb l'associació veïnal. Per tant, que, doncs, sí que és veritat que les entitats veïnals són les que han marcat la pauta. A partir d'ara, de fa un temps, doncs, les plataformes, etcètera, etcètera. Però que són, estan reivindicant moltes coses que les entitats veïnals ja les reivindicaven. El que passa és que potser se focalitzen més en una activitat concreta i, en canvi, doncs, les entitats veïnals el que fan és doncs, fer més popurrí, perquè doncs, igual es munten una entrega de Reis de l'Orient, com es munten l'Orient de
l'Orient. Sí, t'entenc.
És una mica aquell d'allò del llarg de l'any, doncs, que si la castanyada, que si... és activitat que ja comentàvem abans per homes i homes, o també inclús doncs aquests mitjans d'intercanvi, o quan se podia, clar, doncs aquests agermanaments amb les dones africanes, amb les dones àrabs, aquell intercanvi cultural que hi havia de les jornades.
Sí. No, la veritat és que estan molt presents a les persones, amb el tema de les persones.
Escolta, que fa...
Que fa uns minuts, canviant de tema, han pres possessió els 14 consellers del nou govern de la Generalitat, entre ells Tània Verge, que durà el tema d'igualtat i feminisme, i la lleidatana Violant Cervera, que portarà el tema de drets socials. Us volia preguntar si les coneixeu i si esteu satisfetes que aquestes dues àrees importants les portin dues dones.
Com no pot ser d'una altra manera, no avanço a les companyes. Faig un petit apunt i punt. No hi haurà conselleria d'esports. Tan necessari,
sí, és veritat,
tan
això.
Important, i després, perquè és esport salut, esport, el binomi esport família, és esport com amb valors, etcètera, etcètera. I finalment torna a haver un govern sense una conselleria d'esports. Tot és una llàstima, és una oportunitat.
Que s'havien compromès, eh? Per cert, s'havien compromès abans.
No tornem malos del símbol. Ens omplim la boca, que és tan important la salut, l'activitat física, l'esport, l'esport d'èlit, els valors, etcètera, però a l'hora de la veritat no està ni
que de reflexió. Laia, Anna, que com valoreu aquestes dues conselleries? Anna, per exemple. Sí, clar, és que no, és que ja ho sé. És que clar, això, sempre ho explico, si estem asseguts aquí a l'estudi, a la taula, ens mirem a la cara i sabem qui ha de començar a parlar. Això de les videoconferències doncs té aquestes limitacions. Jo no he de dir qui ha de parlar perquè si no és una embolicana, per exemple.
Bueno, jo considero que és positiu que per fi s'hagi format govern. Personalment no conec a les noves conselleres. No entraré en valoracions de tipus polític, de partit polític i tal. I jo espero que, bueno, que és que hi ha molta feina a fer i esperem que es faci. Aquesta és la... Des de la coordinadora ja hem llançat i pues altres entitats que formen part de la coordinadora han llançat pues, recomanacions i peticions que té la societat civil i els moviments, enllaçant una miqueta amb el que comentava abans la Jos, que realment jo no, i a la pregunta que has llançat tu, jo no crec que hi hagi més associacionisme impliqui que hi hagi divisió, sinó que sempre pues, és bo fomentar l'associacionisme, treballar en xarxa, treballar plegats, perquè realment moltes vegades la societat civil és la que ha de respondre i donar resposta a les problemàtiques, les solucions que no posa l'administració i que hauria de posar. Mm. I un molts exemples ha sigut pues, les respostes que ha donat la població i la societat civil a les necessitats de la pandèmia, vist que des de les administracions pues, no arribaven solucions concretes. No? I realment pues, això és el que demanem. És positiu que hi hagi paritat, que hi hagi cada vegada... Pues, més conselleres, que hi hagi cada vegada més dones també en tots els terrenys polítics, però això no treu que s'ha de fer la feina i esperem que bueno, un cop s'hagi s'hagi...
Per ser ara, Anna, que acabem de prendre possessió i des del principi que ja heu fet una llista de coses que s'han de fer, o sigui, ja els hi heu manat feina.
Aquesta llista ja és des del principi de la pandèmia, encara estem esperant, no?, una miqueta.
Bueno, és que el desgavell aquest d'eleccions, desgovern, etcètera, ha sigut tremendo, eh?
Exacte.
O sigui, la inacció. Laia, que siguin dos dones és important.
La instrumentalització, perdona, també, sí, de la pandèmia amb finalitats, sí, també. Polítiques, això d'aquí ha sigut, bueno, realment els governs de vegades s'obliden que han de governar per tothom, no només pels seus votants. Mm-hmm. I una miqueta posar les persones en el centre, no la política, no els interessos polítics.
Sí, sí.
Aquest és la, diguéssim, la nostra posició des de la coordinadora d'ONGs, pues deixant ben clar això, que esperem i que ho ha posat claríssim la pandèmia damunt de la taula, que les persones han d'estar al centre, els drets de les persones han d'estar al centre. No recuperar, no salvar l'economia i no salvar les persones, mm-hmm, no?
Laia deia que siguin dues dones és important en aquestes dues conselleries.
Home, sempre és important i bueno, com ha comentat l'Anna, doncs, l'important és sobretot que hi hagués govern perquè és que ens feia falta. Jo, evidentment, estic totalment alineada amb el que comenta l'Anna de que les persones són importants, però, clar, jo sí que barro pa casa en que l'economia és important perquè s'ha de mantenir per poder que les persones puguin viure, perquè, desgraciadament, estem en una societat en la qual vivim del treball i vivim i les persones tenim que treballar i tenim que guanyar la vida i doncs, com més aviat es recuperi, doncs, podrem tornar a tenir tots més drets. Mm-hmm. Evidentment, no sempre és així, no sempre tots els drets estan per tothom i jo apel·lo a que sí, a que s'ha de posar les persones per davant de tot i s'ha d'ajudar a qui calgui. Però nosaltres, des de la part de vista empresarial, doncs, jo crec que tinguem govern és important. Crec que tinc entès, no he estat molt seguint ara últimament aquesta presa de posició, però sí que tinc entès que potser els governs hi ha més dones.
Sí, 8 conselleres i 6 consellers.
Per tant, hi ha més dones. El que no sé és si estan en...
Perdó, Laia, però el president és un home, eh?
Correcte. És que la que anava a dir... que no sé quan falta per trobar perquè la presidenta sigui una dona, no? Vull dir, que quan arribarà aquest dia. No només que sigui una dona i perquè tingui que estar perquè ha de complir un cupo, sinó perquè realment sigui una dona totalment capaç.
Sí, sí, evidentment.
Estic convençuda que n'hi ha moltíssimes.
Segur, segur. O sigui, és que no, ni, a més, no faria falta buscar massa, segurament. Vaja, no sé, és una altra oportunitat.
A nivell empresarial és que m'agradaria pensar, m'hagués agradat saber que l'altre dia vaig enterar-me una mica la història professional del nostre president, del que tenim ara mateix. I clar, és una persona que s'ha passat tota la vida fent política, carrera política. És a dir, no sap el que és treballar en una empresa.
Ja, yeah. Clar. Perdoneu, perquè ens queda un minut per arribar a les dues i vull que l'Anna, en 30 segons, m'expliqui una xerrada que feu diumenge a les 12 del migdia sobre el tema de la objecció fiscal a la despesa militar.
Doncs sí, des de la coordinadora fa 11 anys que impulsem l'objecció fiscal a la despesa militar com una forma de desobediència pacífica i una forma de protesta i sobretot ara després de la pandèmia hem vist que estem enmig d'una pandèmia i el pressupost militar triplica el de la investigació sanitària i el de recursos sanitaris, no? I és com, bueno, que fa falta que passi, no? Perquè ens donem compte de que hi ha unes prioritats. I precisament, bueno, pues per això impulsem l'objecció fiscal. És una forma de que a través dels teus impostos tu puguis dir no vull que els meus impostos vagin...
Perdona, Anna, és que arribem a les dues i no tenim més temps. És vale. Diumenge a les 12, si aneu...
A través del canal de YouTube de...
De la coordinadora de ONGs, eh? Allí trobareu tota la informació. A l'Ecomuseu.
A l'Ecomuseu de... Doncs, trobareu tota la informació a la pàgina web.
Jos, Anna i Laia, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.